Aquest és el moment on normalment en Quim Rotllant i servidora s'agafen a un guió escrit perversament per en Sergi Vives i escenifiquen una mena d'historieta.
Però en Sergi Vives el tenim lluny, molt lluny. De fet, ni el veiem.
Home, de tant en tant sí que el veiem.
Així que li hem dit, Sergi, agafa't uns dies de repòs, reflexiona i torna.
I és per aquest motiu, única i exclusivament, que no fem l'escenificació d'entrada.
Així que, escenificada aquesta nota d'entrada, valga la redundància i comencem.
Les 6 i pocs minuts del matí, bon dia, benvinguts al Mans, l'espai de la cultura popular i tradicional de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
Avui us acompanyarem amb la Rosa Sillu, els controls i vies de sol, la Núria Balaguer, Miquel Ramells, l'Ester Plana i en Quim Rotllant, tots un a un a punt de fer un nou Mans, arribant a l'edició ja 485 d'aquest programa.
Aquest dissabte de plenes festes de Nadal, just amb la ressaca de Sant Esteve i agafant forces per arribar a cap d'any, nosaltres que també us hi farem companyia, com ahir, com demà, com abans d'ahir, com dijous.
Sí, com quasi cada dia aquestes setmanes. Avui us parlem de diversos temes. Per exemple, parlarem de l'exposició Fent camí per la Molsa, també del llibre Castells humans.
La Núria Balaguer ens portarà un reportatge sobre el nou treball del grup ara mateix i en Miquel Ramells ens parlarà d'una nova proposta discogràfica de la cobla Marinada.
El lligam entre ensenyament musical i música tradicional i l'apassionant món de l'espardenya són alguns dels temes que ens duran aquest programa durant les properes dues hores i mitja que podreu escoltar. Clar.
Com sentireu tot seguit No hi ha ningú com tu, dels Ménage à Trois.
Sonen, tot el temps ressonen, uns versos que t'enyoren, no hi ha ningú com tu. Sonen, tot el temps ressonen, uns versos que t'enyoren, no hi ha ningú com tu. No recordo el temps que fa que aquestes mans no t'han tastat, quan la mà deixava gotes al teu bust. Per escales empinades, en nits dolces amb murs blancs, sospiràvem i ara tenen gust amar. Sonen, tot el temps ressonen, uns versos que t'enyoren, no hi ha ningú com tu. Sonen uns versos que t'enyoren, no hi ha ningú com tu. Sóc amb tu sense tenir-te, sona encara dins meu el que ens dèiem sense haver-nos de dir res. On es perdi la vista, anirem al cap ben alt. Jo sóc el mar i tu ets el far. Que t'enyoren, no hi ha ningú com tu. Sonen, tot el temps ressonen, uns versos que t'enyoren, no hi ha ningú com tu. No hi ha ningú com tu. No hi ha ningú com tu.
Eren els Ménage à Trois i aquest No hi ha ningú com tu, des del seu últim treball, Com el vent.
Bones festes.
Bon 25 de desembre. Catalunya Ràdio.
Parlem d'ensenyament de la música tradicional perquè aquest curs, l'Escola Superior de Música de Catalunya i altres centres d'ensenyament han incorporat canvis als plans acadèmics.
Parlarem tot seguit de l'àmbit de la música tradicional a l'Escola Superior de Música de Catalunya i més específicament en l'àmbit de la cobla. Parlarem amb els responsables del Conservatori de Música de Girona.
Doncs comencem. En Pep Moliner és el cap del Departament de Tradicional. Bon dia, Pep.
Hola, bon dia. Com estem?
Nou curs, suposem que amb petites novetats que cada any es van esdevenint, no?, dintre l'ESMUC, en aquest cas el departament que presenta per aquest any.
Exacte. Mira, aquest any ja vam arrencar el dia 15, el 15 de setembre, i res, bueno, primer de tot les incorporacions. Tenim nous tenores, nous flabiols, nous grallers, nous acordeons, bueno, bàsicament nou planter que es va sumant en aquest cicle superior que estem fent aquí a l'ESMUC, bueno, ja des de fa uns quants anys. I bé, bueno, com a novetats, podríem dir que bàsicament estem treballant molt àmpliament amb els currículums d'aquests instruments, sobretot els d'última incorporació, la gralla, la cornamusa, l'acordió diatònic. I bueno, per aquest any segurament que encetarem un nou sistema d'acompanyants, ja selectius per cada instrument, vamos, que la cornamusa serà acompanyada pel flabiol i coses d'aquestes més lògiques. I bueno, principalment moltes ganes. Estem també encetant una fase de promoció del departament perquè tenim ganes d'engrescar més gent, sobretot del ram de la cobla, sobretot tibles, eh? Tots els tibles que ens sentiu del món, tenim moltes ganes de tenir-ne, que ja una mica, la demanda està una mica baixa, però és una mica normal, eh? Perquè no, ja del planter, ja de baix de tot, ja no ens n'arriben. Però bueno, entre tots ho anirem fent.
Mm-hmm. Ens parles que el tible dintre el que fa la música de cobla és de la, el menys demanat, en aquest cas de l'ESMUC. Quins són els instruments del departament que tenen més èxit i que per tant podeu fer criba, per dir-ho d'alguna manera?
Bueno, actualment el que té més èxit és la tenora.
La tenora?
La tenora i la gralla, déu-n'hi-do, estan bastant igualats. És el que cada any tenim més demanda. Joves tenoristes, la gralla és més lògic perquè com que aquest serà el seu tercer any dins de l'ESMUC de gralla, doncs clar, ja diguéssim que només fa 3 anys que es pot fer el superior, doncs això ha cridat a molta gent. I després la tenora, increïblement, també cada any se'ns ve presentant gent, de flabiol també estem contents, de tible és una mica més dramàtic la cosa.
Mhm. I els instruments nous, diguem-ne, que els darrers anys ja heu incorporat, ja tenen acceptació, és a dir, acordió diatònic, cornamusa, si no recordo malament, el fiscorn també fa tot just 3 anys.
Exacte, el fiscorn també es va incorporar a la mateixa època. Uh-huh. Aquest any no hem tingut cap inscrit, ha sigut un drama. També, bueno, cal dir que oferim una plaça anual, perquè l'escola és una mica limitada. Aquest any hi havia gent interessada, però finalment, clar, és una mica fer el pas. Jo entenc que és una mica dur perquè entres a fer una carrera universitària, no és com abans, que anaves a estudiar al conservatori i podies anar a treballar o podies fer una carrera o una altra cosa. Ara t'has de dedicar únicament exclusivament a això i clar, també dificulta que la gent vulgui fer el pas.
Mm-hmm.
Cornamusa és un instrument peculiar que, bueno, ja ho sabíem, que quan incorporéssim la cornamusa al superior no tindria gaire demanda perquè, diguéssim, no sé, la cultura no és gaire àmplia de la cornamusa. Sí que hi ha grans cornamusaires al país, però així com amb la gralla, que està molt més extensa i molta més gent que el toca, la cornamusa és una cosa més limitada i molt vocacional, per suposat.
De tota manera, és important que tota aquesta sèrie d'instruments siguin reconeguts a l'Escola Superior de Música de Catalunya i, per tant, tinguin l'oferta per a aquells que es vulguin llicenciar en aquesta interpretació.
I tant, que és bàsic. Pensa que estem al punt de mira sempre, perquè, bueno, per molts són instruments que són residuals, que no interessen, però bueno, per nosaltres que estiguin al superior, i crec, bueno, creiem que pel món de la música, sobretot tradicional, és superimportant, és un pas a la normalització d'aquests instruments. Amb els instruments de la cobla ja ho hem vist, ja fa més de 15 anys que estan al grau mig al superior, i quins fruits ha donat això? Doncs bueno, només cal anar a escoltar cobles i veureu quin nivell hi ha d'instrumentistes, el nivell ha canviat moltíssim.
Mm-hmm.
També perquè els temps han canviat, però vamos, la incorporació dels estudis reglats ha tingut molt a veure. I ara es pretén una mica el mateix amb aquests altres instruments. És una cosa una mica a llarg plaç. A veure, què fan els llicenciats que surtin de l'ESMUC amb el títol de gralla, de col·loquia de tònic, els deixebles d'aquest, a veure, també s'hi venen, bueno, tot plegat, a veure, d'aquí 10 anys, 15 anys, que en parlem de tot això.
Mm-hmm. Parles de futur, incorporació de nous instruments, potser, o ja els tenim tots assumits, els que podrien ser de tot tradicional al país?
No, acabaríem mai. No acabaríem mai, perquè tenim mancances de percussions, per exemple, tradicional, que no ho fem. Violí tradicional també és un instrument molt reivindicat. Tot el que són pernils, instruments d'aquests de corda pulsada, tot això també ho podríem incorporar. El que passa que a l'ESMUC tenim un problema bàsic d'espai, que com bé sabeu, es fan tots els àmbits de música, música clàssica, contemporània, jazz, música moderna, música antiga, música tradicional, després hi ha les parts més teòriques, major musicologies, pedagogia, sonologia, teories, composicions, direccions... Clar, això vol dir que són infinitat les especialitats que et dones, i bueno, una mica nosaltres som el germanet més petit de tots, i clar, estem limitats a l'hora d'espai. Jo et dic, cada any estem oferint una plaça per instrument, com a molt dos per la tenora, que té més demanda, però pel demés n'estem oferint una. Si vol dir que si ampliéssim instruments, potser hi hauria instruments que no els podríem oferir, vamos. És bàsicament un problema de que l'escola se'ns ha quedat petita.
Doncs esperem que tot aquest curs vagi bé, que tot el departament de música tradicional porti els fruits com han anat portant al llarg dels darrers anys a bona fi, i que aquests nous instrumentistes els puguem veure aviat. Formacions dintre l'Escola Superior de Música n'hi haurà aquest any, la Cople suposem que existirà.
Sí, i tant. Cople farà concert al gener, uh-huh, i un concert al juny. Les dates exactes no les sé, perquè encara està ballant el calendari.
Ja les anunciarem, cap problema.
Ja les anunciareu.
Pep Moliner, moltíssimes gràcies per atendre la trucada. Fins aviat.
Vinga, aquí. Adéu.
Mans, identifica't.
Canviem de qüestió i parlem del Conservatori de Música de Girona.
Sí, perquè aquest conservatori va endegar durant el curs 2007-2008 el que titulaven l'Escola de Cobla, un projecte que omplia un espai buit en el panorama musical gironí i que donava opcions als nombrosos estudiants a disposar d'un àmbit on pogués rebre una educació completa, tant a nivell instrumental com històric i teòric.
Dit d'una altra manera, al conservatori ja s'hi feien instruments i s'hi va afegir un curs d'instrumentació i composició per a aquesta formació.
I no només això, perquè l'any passat van afegir la Cople com a grup instrumental estable del conservatori.
El que es pretén és dotar a tothom qui ho vulgui de tots els mecanismes necessaris per aprendre d'un instrument pertanyent a la Cople de manera absolutament professional. El coneixement dels nostres compositors més preuats, la tècnica per compondre i instrumentar per a cobla i, en definitiva, l'abast aprofundiment d'una nostra cultura musical.
Per tercer curs, doncs, el Conservatori ofereix tot aquest ventall de possibilitats al voltant de la cobla. Hem parlat amb Carles Lama, director de l'organisme autònom del Conservatori de Música de la Diputació de Girona. Ens ha explicat que la novetat d'enguany és que s'ha hagut d'ampliar la capacitat del curs d'instrumentació.
Els dos anys anteriors han anat molt i molt bé, hi han hagut molts alumnes interessats, tan interessats que fins i tot aquest any hem hagut de fer dos nivells. És a dir, a partir d'ara, el Conservatori, l'Escola de Cobla del Conservatori de la Diputació, oferirà composició i instrumentació 1 i 2. Aquests cursos, doncs, també es tracta, doncs, la història de la cobla i la música de cobla des del punt de vista de la història.
Pel que fa a la cobla, després d'un any, l'AMA ha explicat que se senten orgullosos del treball i del fruit que ha donat la formació de cobla.
Aquest curs de cobla, doncs, està, la veritat, millor que mai. És una... El nostre objectiu per al curs 2008-2009 era consolidar, doncs, aquesta escola de cobla, i pensem, doncs, com el nombre d'alumnes que tenim, doncs, ho hem aconseguit. Estem molt satisfets. Aquesta setmana passada vam fer una presentació a la revista de Girona, aquí a la Diputació, a partir de la Diputació, vam tenir oportunitat d'escoltar la cobla, i la veritat que tots els assistents van concordar en que la qualitat, doncs, era molt alta, no? Que és el que preteníem, bàsicament, donar qualitat a la música de cobla, a la sardana.
Aquest curs, per tant, el Conservatori de Girona ofereix sessions setmanals basades en tres eixos. De cara a la instrumentació, la composició i la història de la música. Aquest és un curs que impartirà en Francesc Assú.
Pels instrumentistes, classes individuals amb Josep Gispert, de tenora i de tible. Mercè Sabater oferirà de flabiol i de tamborí. I Jordi Estartús, de fiscorn i trombó de pistons.
I pels que vulguin fer coble, cal dir que s'oferiran dues hores setmanals dirigides als instrumentistes de nivell mitjà i avançat, treballant diferents obres del repertori per a coble.
A totes les ofertes, si us interessa, encara us hi podeu apuntar fins al 30 de setembre.
No només sardana, perquè és una coble, com ja hem dit sempre, que a part d'educar sardanes, doncs també vol demostrar que amb aquesta formació instrumental hi ha altres tipus de música que es poden interpretar i que hi ha tot un món per recórrer i investigar.
Tinguem unes bones festes, per tots unes bones festes. Tinguem unes bones festes, salut i molt d'anys. Salut i molt d'anys. Salut i...
Bon Nadal.
Catalunya Ràdio.
Seguim amb la dansa de les gitanetes dels Aljub, des del seu treball escarbant en la memòria.
Un grup del País Valencià que fa un parell d'anys va aconseguir força èxit a nivell de crítica i públic de la música folk. Eren els El Jup, i des del seu treball escarbant a la memòria hem escoltat aquesta dansa de les gitanetes. Exposicions de pessebres i diorames aquests dies n'hi ha molts, però nosaltres avui us volem parlar d'una exposició una mica especial.
I és especial perquè vol reivindicar la figura de l'artesà figuraire. Es fa Artesania de Catalunya, al carrer Banys Nous de Barcelona. En parlem amb la seva directora, la Gemma Amat. Bon dia, Gemma.
Bon dia.
Heu inaugurat aquest Fent camí per la molsa, les figures del pessebre popular. Amb el subtítol queda bastant clar de què va l'exposició, però... què hi podem trobar? Quin tipus de figures? Com s'han escollit aquestes figures que hi ha?
Mira, aquesta exposició el que recull és una col·lecció privada de dos artistes que són els comissaris de l'exposició. Un és dissenyador i l'altre, que és el Pep Manyà, i la Isabel Benal, que és escultora. Tots dos són professors de l'Escola Massana i sempre han sigut persones molt sensibles a tot el que és a la figura del pessebre tradicional. Aleshores, el que fan és presentar-nos doncs, aquesta col·lecció privada que tenen i posant en valor, diguéssim, la figura tradicional catalana envers una mica la invasió de figures que ens venen des de fora, no?
Per exemple, quines peces podríem dir allò que són les més, entre cometes, valuoses? Perquè ens agradaria que totes fossin igual de valor, però quines són aquelles peces curioses, per exemple, o que tenen un sentit...
Mira, aquí ells el que fan és una mica un recorregut de saber quins són els antecedents del pessebre català popular. Després també expliquen que tot això és fruit d'un recorregut geogràfic cap al Mediterrani i llavors fan esmena que també aquesta tradició es manté a Nàpols, a Provença, a Mallorca, a Andalusia, i llavors presenten figures amb les característiques de cada un d'aquests indrets. Aleshores també ho classifiquen per un recorregut que té a veure des del naixement, explicant cada un dels personatges del naixement, al marge del tema religiós, és a dir, explicant més pues, les característiques de cada una de les figures, el valor dels reis també, que fan algunes metàfores, algunes iconografies del sentit que tenen els tres reis, com el recorregut del sol durant el dia, i que per això és el color blanc, el color roig i el negre nit. Després parla dels pastors també, com l'element més tradicional que formen part del pessebre. Passen també per les figures que porten ofrenes, parlen també de les activitats i les feines del camp, representant en aquestes figures del pessebre, la fauna, fins i tot els músics, les edats de la vida, i després fa esmena a dos personatges que són molt característics, que seria el caganer i el dimoni.
També, de cara ja al gener, hi haurà una taula rodona. Des d'Artesania de Catalunya sempre intenteu complementar les exposicions, oi?
Sí, creiem que és el valor afegit. Una cosa és posar a l'abast de tothom un petit aparador perquè la gent hi pugui gaudir, però després també està bé que la gent també conegui el trasfons de cada una d'aquestes exposicions, no? I activar els sectors que anem treballant. En aquest sentit, doncs, ara hi ha una problemàtica, que hi ha molt pocs figuraires aquí a Catalunya, fins i tot dintre de la Fira de Santa Llúcia, estem treballant amb el districte de Ciutat Vella perquè puguin tenir un lloc privilegiat i que es pugui veure també demostracions en viu dels pocs figuraires que tenim a Catalunya. Llavors vam pensar que seria molt interessant poder fer una taula rodona amb aquests figuraires que expliquin els seus antecedents, com treballen, quines són les dificultats, quines són doncs, les amenaces que poden tenir externes, i per tant creiem que és una taula rodona que revifarà una miqueta el valor de que encara queden figuraires aquí a Catalunya i que això no es pot perdre.
Clar, perquè és estrany que en un sector com el de les figures del pessebre, que cada any se'n compren, cada any la gent renova, si més no, una de les figures, és a dir, que sempre hi ha moviment en el camp de la compra de figures del pessebre, si ho podem dir així. Com és que a nivell de l'artesania ens queden pocs figuraires, com ara ens comentaves?
Bé, a veure, no, el problema que hi ha és com amb tots els oficis artesans, no? Estem fent una campanya de valorar l'ofici artesà per damunt de tot, perquè hi ha molta competència. Aleshores, els propis artesans no s'han sapigut una miqueta renovar i posar al dia o posar en valor el seu producte. Aleshores, com que hi ha tanta competència de productes molt econòmics que venen de fora, que evidentment no tenen cap qualitat, però que doncs la gent quan es rasca les butxaques prefereix comprar-ne dos peces cuna, que sigui amb un valor artesanal, doncs això ha fet que hi hagi molta competència de peces que venen de fora amb altres materials, amb plàstic, amb elements que no són de fang, i aleshores hi ha un públic que segur que el trobarem i que jo crec que és sensibilitzar també públicament en que aquestes figures tenen un valor afegit, que és la tradició que està feta aquí a Catalunya, que està feta artesanalment i que formen part d'un col·lectiu que no podem oblidar. Aleshores, jo crec que aquesta amenaça externa vinculada a la mala qualitat i a la competitivitat en preus fa que la gent es desanimi, deixi d'utilitzar els seus tallers, els fills dels que eren els avis figuraires, doncs vegin que això no li interessa i acabin tancant molts tallers, no? Però jo crec que si sabem transmetre això a gent jove, a escoles, a gent vinculada al món de l'art i del disseny, i que puguin tenir aquesta aportació dintre del món de l'artesania, pot tenir un futur, evidentment, molt restrictiu, perquè no es tracta de fer grans produccions ni que hi hagin mils i milers d'artesans, però sí que els artesans de veritat que puguin donar aquest valor afegit i aquesta qualitat crec que tenen un bon futur en aquest moment, no?, que estem passant per una crisi global i que jo crec que el producte local agafarà molt èmfasi.
Doncs a veure si aquest camí dels artesans, en el cas dels figuretes de pessebre, va cap al bon futur. Gemma, moltíssimes gràcies.
Jo només volia comentar que també la gent que vingui a visitar l'exposició, que s'hi porta una fotografia del seu pessebre, que també hi ha previst, doncs ja tenim unes quantes enganxades en l'aparador, però que anirem fent una petita col·lecció de pessebres de Catalunya perquè tothom aporti la seva fotografia i finalment tenir un gran mural dels pessebres més privats i més de casa, no?, de cadascú de nosaltres. Per tant, animo a venir a l'exposició amb una foto de cadascú del seu pessebre.
Si algú vol això, que el seu pessebre es vegi en una foto en un dels aparadors més bonics que hi ha a Ciutat Vella, que és on hi ha el carrer Banys Nous,
exacte,
doncs ja ho sap, poden portar aquesta foto a Artesania de Catalunya. Gemma, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Continuem amb una cançó d'en Raimon, molt adient al programa que som. Clar, la cançó de les mans.
De l'home mire sempre les mans. Mans de xiquet ben netes, mans de xiquet que es faran grans. Mans que en la nit busquen allò que no troben mai. Mans dels que maten brutes, mans fines que manen matar, mans tremoloses. Eixutes, mans tremoloses, mans dels amants. De l'home mire sempre les mans. Mans tan dures dels que passen fam. Mans tan pures de quan eren infants. De l'home mire sempre les mans.
Amb en Raimon hem escoltat la cançó de les mans.
Molt adient.
Catalunya Ràdio.
I com fem cada 15 dies, és el moment de saber què s'hi cou en l'àmbit de la música folk.
Ens el porta com un regal de Reis per avançar la Núria Balaguer, una dona que tot ella ja és com un regal. Només li falta un llacet. Avui la Núria ens descobreix l'últim treball dels Ara mateix.
Segons notícies d'última hora, les tropes castellanes del duc de Berwick han vençut a les del comte de Galway en una batalla que ha tingut lloc a Almansa. Han estat capturats milers de soldats austriacistes i l'exèrcit de Felip V està entrant en aquest moment al Regne de València amb la intenció d'ocupar-lo.
Us sonen aquestes notícies? El format és actual, però ens hem de remuntar 300 anys enrere. 300 anys és el nom del nou disc d'Ara mateix, un dels projectes liderats pel músic i activista berguedà Francesc Ribera, Titot. Es tracta del segon treball de la banda, que va néixer seguint l'estela de Brahms i que ja s'ha fet un lloc en l'escena musical catalana. Titot ens farà de guia per aquests 300 anys. Un CD que ha comptat amb 130 col·laboradors en total, comptant amb els components de les corals que també han deixat empremta en el disc. No li demanarem pas al Titot que recordi els noms dels 130 col·laboradors un per un, però sí que volem que ens presenti la seva formació habitual.
De fet, és una banda de rock, diguem, baix, bateria, guitarra i veu, o sigui, el baixista és en Jordi Comasolives, un músic de Solera d'Osona, l'Oriol Cardona és el guitarrista, el Nasi Llobet és el bateria, i després hi ha una secció de vents formada per tiple tenora, fiscorn i trompeta, el trompetista és en l'Eudald Camproví, de Manresa, la fiscornaire, la Míriam Ramon, en Xavi Capdevila toca el tible i en Jordi Comas en Peligro toca la tenora.
Van ser vençuts amb l'argument del sabre, desposseïts del dret de decidir. Vam ser forçats a l'empresa macabra de fer més gran l'imperi del veí.
I això de les col·laboracions, com va anar?
Com que ningú em va parar els peus, doncs vaig anar emmerdant gent. Després, bueno, vam haver de començar a anar a Otos, a la Vall del Vall, de gravar la banda a la Reboseta, a Perpinyà, a gravar la Canta Canta, a València, a gravar el Miquelet. Me'n recordo el dia que estàvem comptant els quilòmetres que tocaven per compàs, em sembla que eren 100 quilòmetres per compàs que havíem fet, perquè anàvem fins allà i total gravàvem 8 compassos, no? I havíem fotut 800 quilòmetres.
Aquesta peça dels Esquirols forma part del nou disc d'Ara mateix, que també versiona Lluitadors, del Mallorca.
Quan es va morir el Toni Roig va ser un cop bastant fort, no?, per tota la gent de la música popular tradicional, especialment a Mallorca, no?, i la gent que hi havia tractat, no?, i que és difícil entendre, no?, la vitalitat, o sigui, contraposar la vitalitat d'una persona així com amb la mort, no?, que de cop ja no hi sigui, no? I llavors vaig tenir la immensa sort de poder participar en els homenatges que se li va fer en el Palau de la Música aquí a Barcelona i al Teatre Principal de Palma, i de fet val a dir que també va ser un motiu de dir, no, doncs agafem alguna cançó, no? Bé, a mi és una cosa que sempre m'ha agradat fer, no? Mesclat també sempre hem intentat anar recuperant coses, no? Anar reivindicant-les, no? O treure de l'oblit, o a més, diguem que una cançó del Toni Roig és una cançó amb una lletra que entraria perfectament, o que entra perfectament, doncs, en un disc de cançons com
perquè el cel sigui més just, vull cridar més memòria històrica per tots els lluitadors.
I tot, també ha dedicat un plany a Lluís Maria Xirinacs i a molts d'altres.
I ets ara que has marxat i que m'he quedat tan desconcertat que per bé que ho sé no em prenc consciència.
A més, vam tenir la sort de poder-la estrenar al Palau de la Música quan es va fer l'homenatge a en Xirinacs. Semblava que hagués sigut una cançó feta expressament, però en realitat quan ens van trucar per participar-hi, doncs estàvem, vam dir, mira, perfecte, perquè estàvem en ple treball de producció d'aquesta cançó ja.
Aquest treball parteix d'una base històrica i aquí la referència a la formació valenciana al tall és obligada.
Això és que tens mal del mansa, però no t'hi cap fiquis que té solució. Busca l'antídot apuntat a la rebel·lió.
Aquest disc està enllaçat, doncs, o linkat, no?, com es diu ara, amb aquell quan el Melodi del Mansa del tall, no?, que per mi, jo, quan va sortir aquest disc, jo era molt petit, però me'n recordo que vaig tenir notícia dels fets de la batalla del Mansa i el 25 d'abril per aquest disc, no pas per l'escola, no? Per tant, doncs, aquesta és la sensació de que els discos també serveixen, no? Jo sempre dic que és perquè la gent es faci preguntes, no? Si més no, perquè barrinin una mica, no? No es tracta de prendre posicions messiàniques ni tenir la veritat absoluta ni d'això, no? Només que la gent es pregunti coses i ja n'hi ha prou.
En total, són 14 les cançons que s'inclouen al disc i que segueixen un fil.
Nosaltres som...
Hem intentat que totes les cançons tinguin lligams entre elles, no? Si al principi la coral del Nicolet de Xàtiva representava que eren maulets valencians després de la caiguda de Barcelona, ens hem agafat els maulets actuals de la comarca d'Osona per cantar una altra cançó. Hem intentat que totes vagin entrelligades i interconnectades entre elles, també.
I els ara mateix tampoc podien oblidar-se d'una petita porció de territori que és on té els orígens el Titot, Berga, amb el tema dedicat a la Guita Xica.
Via lliure, Berga, abans que ja ve la Guita Xica trampejant la rebolica sobre un cos de peus i mans.
Saps què passa? Que com que apareixen referències en el disc, apareixen referències a tot arreu del país, no? Una mica, això també, jo crec, tampoc és una cosa estrictament de militància, sinó que la meva feina em porta al Coll, em porta a Mallorca, em porta a Menorca, em porta a la Franja, o sigui, és el meu marc, és on em crida la gent per anar a fer concerts, per anar a fer coses, no? I, per tant, el meu imaginari està molt lligat amb la totalitat del territori, no? Perquè he anat, tinc la sort d'haver anat coneixent gent i de tenir estats, doncs, a tot arreu, no? Clar, això fa el que digui, bueno, però espera't un moment, centrem-nos, eh? O sigui, que llavors cal impulsar una mica més o cal remarcar el fet de Berga, no? Amb el qual, doncs, em sento molt personalment lligat.
Serà fins al revés, tira vols, passa carrers, coi esperit d'aquest gran rebombori.
Si parlem d'estil musical, és contundent, però com podem definir què fan els ara mateix? Com que no m'acabava d'atrevir a definir-ho, ho he buscat al seu web, aramateix.cat, i diuen que fan ska rock aborigen. Doncs ens ho creiem, amb una barreja d'instruments en què el Titot es troba molt còmode.
Jo és que és el que, diguem, el que tenia ganes de fer en aquest moment, no? I fer-ho d'una manera natural, no? O sigui, potser també una de les coses que vam fer al principi i que ara he intentat evitar era precisament reivindicar el fet aquest, que no, perquè anem amb tiple, tot, no. Ara jo crec que el fet de... La manera de normalitzar-ho és precisament no reivindicar-ho, agafar-ho amb la normalitat. I el cert és que m'hi trobo molt còmode. I més a més, quan anem a fora, esclar, és un so inèdit.
No hi ha Déu que escapari als pobles, en tot cas artillers sacerdots, que enderroquen ponts de convivència i en la runa fa dels temples presons.
Hem estat a Alemanya, hem estat a Grècia, i és clar, ells això no... O sigui, una cosa així és... aquí ho pots haver sentit per separat, no? I junt, doncs allò. Però clar, a fora no, és una combinació de sons inèdit, no? I amb el qual és molt exportable, no? Una altra cosa és que agradi o no, però inèdit segur que ho és.
Doncs així es mostren els ara mateix en plena efervescència, tot recordant la història i també opinant de l'actualitat, denunciant les guerres, fent un retrat de la Patum, buscant l'amor a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada i fent un manifest taverner. Tot i que aquestes hores del matí potser ens costarà d'ambientar-nos, val la pena que ens hi apuntem.
Que treguin els televisors dels bars, fora també les escurabutxaques, que les fondes serveixin als dinars. Altre cop tothom junt i en taules llargues, que hi hagi botes, que hi hagi porrons, que hi hagi tots els vins d'aquesta terra i d'estrangers també, per veure món. Sigui el celler, l'Atlas del Baverra, que torni el bé a les tavernes, que torni el vi al nostre got, que el vi fa sang i neix el cant i et farà cert que tot es pot. Per si la gent té ganes de cantar, que hi hagi una guitarra d'emergència, que hi hagi marge a l'hora de tancar, i un veïnat amb prou paciència, que hi hagi mascles, que hi hagi femelles i desconeguts amb ganes de discutir, taules de fusta o de marbre d'aquelles, amb potes de màquina de cosir. Que torni a bé a les tavernes, que torni a bé al nostre bot, que li fa sang i neix el cap. Hi hagi vi sec, que hi hagi vi dolç, que hi hagi vi, que n'hi hagi en quantitat, que hi ha alegria, hi ha set i som molts. Que torni a bé a les tavernes, que torni a bé al nostre bot, que li fa sang i neix el cant i et fa.
Yeah.
la Núria Balaguer, que ens ha costat la música dels Ara mateix.
Ens podria haver costat amb Espardenyes. Vull dir, si ens ha de portar el coll.
És veritat.
Res, era per introduir aquest tema. Parlem tot seguit d'Espardenyes.
Doncs molt bé, explica't una mica millor.
Obrim el capítol, explica la teva vida, que seria la meva en aquest cas. Vaig conèixer-la en la iniciativa d'un constructor de calçat que es diu Jaume Soler.
Una espardenya evolucionada.
Evolucionada per petició popular. Per millor que ens ho explica el mateix Jaume Soler.
I llavors vaig dir, escolteu, i per què no amb temps estudiem i fem una espardenya que sigui flonja de la sola i que poguéssiu ballar-hi molt bé i tal i que qual. I, bueno, i la idea, vam començar a parlar-ne, vam començar, i fins que al cap de 9 mesos va sortir el tema de la idea de la sola i es va acabar l'espardenya. Jo conto que va estar uns 9 o 10 mesos perquè vam fer moltes proves.
I quines característiques té aquesta espardenya?
Home, sobretot cal destacar que es doblega totalment, però en té moltes d'altres.
Un tipus és una espardenya, esclar, dintre de tot molt ben estudiada, i és una tecnologia, sí, és molt diferent, la veritat, és del que porta, perquè ara ells, els que ballen sardana, tenen una treneta, aquesta treneta se'ls fa a la cabana amb Portland, que tenen, o amb sorra, doncs es fa malbé molt, molt aviat, i aquesta espardenya que hem fet nosaltres és una espardenya que dura molt, és una sola que hi hem posat una goma vulcanitzada, i llavors, té una altra virtut, que es pot agafar, es pot rentar a la rentadora, s'asseca al cap de l'endemà, te la pots tornar a posar i tens una espardenya sana i maca. Hi ha una plantilla que hi ha com una espècie, no és espuma, però hi hem posat una cosa que és que és tova. I no perd la flujositat, no es perd mai. Una normal no l'arribes a doblar. Aquesta la dobles totalment amb ella, totalment. Em pots fer com un cargol, que se'n diu.
Com ho ha aconseguit, això?
Sí, perquè s'ha estudiat la sola i llavors aquí s'ha buscat un tipus de cànem, que li hem donat la volta, he buscat una plantilla a sota per tallar-la esbiaixat, que tingui una flexibilitat, i llavors aquesta espardenya pues, et té una flexibilitat enorme. Bueno, és que hi pots saltar, ballar, i pots fer el que vulguis, que és, bueno, és un guà.
El tipus d'espardenya que han conegut són les evolucionades a partir de les empordaneses.
O sigui, les blanques totalment, les típiques de les colles.
Però en Jaume ja ha anat pensant en diverses possibilitats. Per exemple, n'ha fet una d'home i una de dona. Aquesta segona més detalladeta, amb una obertura més fina.
Que sempre és d'agrair.
Ha evolucionat l'espardenya de 7 vetes, fent-hi la mateixa sola tova, igual de flexible. I a més, sense vetes per lligar cap al camal. Ell mateix anomena l'espardenya urbana.
Ja, però i això no cau?
No, perquè la part de davant de la roba que cobreix el davant del peu fins al taló, entre les vetes, i ha posat una goma que subjecta el peu perfectament.
Mira que bé, i què més?
Doncs tot el que estem acostumats a veure amb Espart. Ell ja hi ha aplicat aquesta plantilla evolucionada, però a més ha obert una línia de productes entre els que hi ha, i perdó per la publicitat, fins i tot unes bambes a l'estil Converse, però amb sola d'Espart.
Això és la revolució de l'espardenya i de les bates. Les has provat, tu,
doncs,
això?
Sí, sí, són molt còmodes, això no ho pot anar ningú. Segur que molta gent notarà que no es carreguen tant els genolls, els cames, etc a l'hora de saltar. Que es dobleguen amb facilitat, ja ho hem sentit, que es poden rentar la rentadora mateix. I això sí que és una revolució. Per fi podrem tenir les espardenyes sempre netes.
Però, escolta'm una cosa, tot és tan fantàstic.
Home, podríem posar-hi peques. Per exemple, jo estic molt acostumat a les de treneta, que tenen una sola una mica més prima i fan menys calor que aquestes que ha dissenyat en Jaume Soler.
I llavors?
Llavors en Jaume, que és una persona pràctica i que s'ha apassionat pel tema, ja ha buscat noves solucions.
Estic treballant, que miraré. Ja diuen que com estan acostumats a ballar amb la treneta, és una mica més baixa d'aquí, però bueno, ara, aviam, això és anar-t'hi acostumant. No ho sabíem. Jo suposo que la faré una de més baixeta, que no sigui tan alta, que arriba fins aquí, i llavors sigui més... Bueno, per una gent que s'han acostumat amb una espardenya més cenyida, però bueno, això no té cap problema en fer-la i en dir-los a la gent que si ho volen, doncs fer-lo. Però és molt poca gent que et demana això.
Molt bé, doncs si en voleu més informació, no us n'estigueu. 3w.jaumesoler.cat o ho trobareu a les botigues d'Arenys de Munt o de Vilassar de Mar i fins i tot podeu comprar-les per internet.
Anem a escoltar una sardana?
Doncs sí, som-hi.
Una versió molt interessant, la Sinfònica de Copla i Corda, on hi participen la principal de l'Oies Valle i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà.
Una versió Girona i Mada, de Vicenç Bou. En aquest cas, amb una recreació que n'ha escrit en Marc Timón.